Són les 8 del supermatí. Bon dia a tothom.
Bon dia a les portes d'un canvi de temps. Cel més tapat la segona meitat del dia amb increment de la inestabilitat a l'espera de pluja i baixada de temperatura per demà.
Bon dia i bona hora. Avui és dimecres 28 de setembre del 2022. Com sempre, a aquesta hora i durant els propers 60 minuts fem un repàs a l'actualitat més destacada de la comarca. I avui també venim amb el calaix ple de notícies per explicar-vos. Per fer-ho, com sempre, saludem la nostra redacció que ho fa possible. Paula Brines, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Sergi Villena, bon dia.
Hola, bon dia.
Maria Alzina, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Mariona Fernández, bon dia.
Hola, bon dia.
Som-hi amb els titulars. L'oficina del síndic de Greuges atén una vintena de persones a Palafrugell, Maria.
L'oficina es va desplaçar durant un dia fins a aquesta població on van atendre aquestes persones de manera presencial al Centre Municipal d'Educació, per trucada o per videotrucada.
I la Diputació de Girona destinarà 8.000 euros a ajudar Palamós a ser una mica més sostenible, Paula.
Per la seva banda, el diputat de Desenvolupament Sostenible, Joan Fàbrega, ha explicat que, a banda de donar suport econòmic als ajuntaments, la institució està treballant per crear la xarxa de marcació sostenible 2030.
L'Agència Catalana de l'Aigua invertirà 1,8 milions d'euros a millorar la depuradora de la Bisbal, Mariona.
L'Agència Catalana de l'Aigua ha posat a licitació el contracte per millorar el funcionament de la depuradora de la Bisbal amb un import de 1,8 milions d'euros per millorar la renovació de les membranes d'ultrafiltració.
I atenció a aquesta notícia, 8:02, la policia de local de Palafrugell ha detingut a 3 persones que actuaven utilitzant el mètode... És que no em surten paraules. El mètode es diu Teletubi.
El mètode Teletubi consisteix a apropar-se a les víctimes de forma afectuosa, fent-se passar per persones conegudes. Un cop aconsegueixen la confiança, les persones delinqüents fan alguna carícia o abraçada i aprofiten per robar joies, rellotges, carteres o mòbils, entre d'altres.
Gràcies, Ferran Castelló. I ahir a la tarda van apagar un petit incendi a Sant Feliu de Guíxols.
Els bombers i la policia local de Sant Feliu de Guíxols van apagar un petit incendi ahir a la tarda a la zona de Monti Calvari.
8:03 i la policia local de Palamós, que celebra la seva festa patronal.
L'acte de recepció ha estat encapçalat pels parlaments de les autoritats, que posteriorment es va realitzar el lliurament de reconeixements a agents locals, com també de diversos cossos de seguretat i a particulars per serveis relacionats amb el municipi.
Esteu escoltant el Supermatí a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també a Ràdio Bisbal i us estem explicant l'actualitat del Baix Empordà. En forma de titulars, els investigadors de la Fundació Alive no troben pops adults ni a les badies de Pals ni a la badia de Roses.
En els últims temps, els pescadors d'arts menors han detectat un declivi en les captures a la zona i que la seva riquesa ha disminuït tant en quantitat com en mida dels exemplars. Per trobar-ne d'adults, cal anar a fondàries més grans.
I una avaria a la xarxa de Movistar deixa sense internet uns quants usuaris.
Aquest dilluns, una avaria en el servei de la fibra òptica de la companyia de Movistar va deixar sense internet i telèfon fix els abonats de Palamós i alguns pobles del voltant.
I estem en aquell punt en el que quan en marxa la llum és un drama, quan marxa internet gairebé és el mateix drama. Per tant, important avaria també ahir a Palamós. La denominació d'origen Empordà, l'ADO Empordà, ha recuperat el cicle Vi i Monestirs.
Aquesta és la tercera edició d'aquesta iniciativa que permet descobrir vins i alhora els monestirs empordanesos. Les entrades tenen un cost de 15 euros i ja es poden comprar a la pàgina web de denominació d'origen Empordà.
I avui és dimecres, però d'aquí un parell de dies, al cap de setmana, arribarà a Pere Tallada una nova edició de la Fira Pere Tallada Medieval.
Durant el cap de setmana, els carrers i places del poble s'ompliran d'espectacles i personatges de l'època de l'edat mitjana, amb música i un munt d'activitats per a tots els públics.
Doncs caldrà veure també si el temps respecta, igual que la setmana passada patíem per la Fira Pirates i Corsaris, veurem si aquest cap de setmana hem de patir gaire per aquesta Fira Medieval de Pere Tallada. L'Estartit han instal·lat una nova senyalització per posar en valor els paisatges litorals i el seu patrimoni pesquer.
S'han instal·lat 10 faristol i 7 cartelleres de ferro de grans dimensions amb informació actualitzada i un nou disseny gràfic en diferents punts estratègics del passeig marítim, el Molinet, el Tervell i la Platera.
I encara en el capítol cultural, l'obra escultòrica de Josep Maria Subirachs es podrà veure fins al 27 de novembre al Museu Can Màriu de Palafrugell.
La Fundació Vilacases Museu Can Màriu recupera l'obra de l'escultor barceloní Josep Maria Subirachs en una exposició. Subirachs, de l'expressionisme a l'abstracció 1953-1965, inclou algunes de les peces que mostren el Subirachs més íntim, a escala humana, amb escultures de petit i mitjà format destinades al col·leccionisme.
En l'exposició es veu molt bé, hi ha una seqüència de peces on un encara hi estàs intuint figura i poc a poc ja es converteix en una forma totalment abstracta.
8 del matí, 5 minuts. Aquest cap de setmana se celebra l'Oncotrail al Baix Empordà.
Aquesta és una prova esportiva que destina la seva recaptació a projectes relacionats amb el càncer i amb el benestar de les persones que pateixen aquesta malaltia a la província de Girona. Per això ens ha visitat al Supermatí el director de la cursa, Lluís Comet.
Vam parlar amb ell en el Supermatí d'ahir, d'aquí una estona recuperarem les parts interessants de l'entrevista. I per acabar aquest bloc dedicat al sumari, el Futbol Club Palafrugell guanya el torneig digital de la quarta Copa PS4, Ferran.
El Futbol Club Palafrugell va guanyar la quarta Copa Catalunya PS4, un torneig organitzat pel futbol digital català. Van guanyar el Vilafranca per 2-1 a la semifinal i posteriorment l'Almeda per 2-0 a la final.
Doncs acabat el resum de les notícies, acabats els titulars. Primer l'obligació, Albert Aparicio, bon dia.
Hola, bon dia.
I ara anem per la informació. Quin temps ens espera per aquest proper dimecres?
Doncs avui tindrem un estat de cel estones mig ennuvolat, sobretot cap a la tarda i nit. L'ambient de tardor, a part d'un cel entrenyinat de núvols, ens pot deixar algun ruixat acompanyat de tempesta a partir d'aquesta tarda i durant la propera nit. La temperatura arribarà fins als 23, com a molt 25 graus de màxima, amb una mínima d'entre 12 i 14 graus al Baix Empordà. Serà a partir d'aquesta nit i sobretot demà, quan el temps serà més inestable, cel més tapat i pluja, que dijous pot ser general i localment anar acompanyada de xàfecs tempestuosos. Demà l'ambient serà fins i tot fred, sobretot per la manca d'insolació sumada a la pluja. Els darrers dies de setembre seran doncs força frescos o més freds respecte a la mitjana climàtica, tot i que amb l'arribada de l'octubre la temperatura es recuperarà i pujarà moderadament. Hi haurà, però, qui ja es planteja fer el canvi de roba d'armari, si més no per agafar alguna peça d'abric o màniga llarga, perquè els propers dies la necessitarem.
Doncs, vaja, sempre està bé necessitar una rebaqueta quan arriba la tardor. Si fem un cop d'ull a les temperatures, avui la diferència tèrmica no és tan acusada com la d'ahir. Avui la temperatura més baixa la trobem a Vilopriu, on el termòmetre marca 14 grau i mig, i si busquem la franja més alta de temperatura ens n'hem d'anar a Pals i també a Palamós, on el termòmetre marca gairebé 16 graus. Temperatures en les que ens llevem avui, que és dimecres 28 de setembre del 2022. I comencem, anem per feina amb el relat informatiu de la jornada.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
L'oficina del síndic de Greuges ha atès una vintena de persones a Palafrugell. L'oficina es va desplaçar durant un dia fins a aquesta població, on va atendre aquest número de ciutadans i ciutadanes de manera presencial. Ho van fer al Centre Municipal d'Educació i ho van fer presencial, però també per trucada o per videotrucada, Maria.
Les persones ateses van presentar 13 queixes i van fer 10 consultes. 9 de les 13 queixes presentades anaven adreçades a l'Ajuntament de Palafrugell. I és que la funció del síndic de Greuges és vetllar pel bon funcionament de l'administració, tant de la Generalitat com dels ens locals de Catalunya. Per això atenen les demandes o queixes dels individus que es troben desemparats davant la poca actuació o la manca d'aquesta per part de les administracions públiques. Les problemàtiques que es van plantejar al llarg de la jornada a Palafrugell van ser, entre d'altres, temes relacionats amb el consum i els subministraments, l'urbanisme, la gestió ambiental o la mobilitat.
A mi, a priori, 20 persones sobre una població que té Palafrugell d'aproximadament uns 22.000 habitants, doncs em sembla que és un servei que es podria aprofitar una mica més. El paper del síndic de Greuges és important, és rellevant, i per tant crec que tots i totes hem de fer-ne ús cada vegada que se'ns presenta l'oportunitat l'oportunitat de tenir-lo més a prop, que sempre sembla que hauria d'agilitzar la gestió i facilitar les coses. 8 del matí, 10 minuts, la Diputació de Girona destinarà aquest any 80.000 euros per ajudar els municipis gironins a orientar les seves polítiques públiques per avançar cap a l'assoliment de l'Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible, els ODS, Paula.
En total, aquest 2022 hi haurà 10 pobles que es veuran beneficiats per aquest ajut, la meitat dels quals de la comarca de la Selva. En concret són Anglès, Arbúcies, Banyoles, Blanes, Celrà, Olot, Palamós, Ripoll, Sant Hilari Sacalm i Santa Coloma de Farners. Cada municipi rebrà 8.000 euros per redactar plans estratègics i formar el personal en 4 vessants de la sostenibilitat: economia, societat, medi ambient i bon govern. Aquest és el segon any que la Diputació de Girona atorga aquesta subvenció, que l'any passat va ser de 63.360 euros i que enguany ha augmentat fins als 80.000 euros. Per la seva banda, el diputat de Desenvolupament Sostenible, Joan Fàbrega, ha explicat que, a banda de donar suport econòmic als ajuntaments, la institució està treballant per crear una xarxa de demarcació sostenible 2030, amb l'objectiu d'impulsar el treball conjunt d'administracions públiques, sindicats, patronals, tercer sector, universitats i ciutadania per l'assoliment d'un desenvolupament sostenible. Mitjançant aquesta xarxa, la Diputació també oferirà un servei d'assessorament tècnic als ajuntaments i consells comarcals amb actuacions que aniran des d'alinear el pressupost municipal amb l'objectiu de desenvolupament sostenible fins a promoure accions de sensibilització amb l'Agenda 2030.
Important, aquesta Agenda 2030, que fixa una sèrie d'objectius per millorar les condicions de vida de tot plegat, de tots plegats, i de passada reduir els efectes que té el canvi climàtic. I a les 8 i 11...
Supermatí.
Un altre dels agents implicats, molt necessari en la gestió de la cosa ambiental, l'Agència Catalana de l'Aigua, que ha anunciat que destinarà 1,8 milions d'euros per ampliar la capacitat de la depuradora de la Bisbal.
Durant el primer semestre del 2023 i amb un plaç de 7 mesos, l'Agència Catalana de l'Aigua incrementarà la capacitat de la depuradora i alhora millorarà l'afluent que s'aporta per a recarregar de l'aqüífer. Les obres consistiran en desmantellar les instal·lacions existents, adequar l'obra actual als requeriments del nou equipament i instal·lar noves membranes. Actualment, la depuradora tracta principalment les aigües residuals provenients de la Bisbal i dels nuclis de Cruïlles, Monells, Cursà i Forallac. Per evitar les infiltracions d'aigua, l'agència també ha promogut millores en el clavegueram per reduir altres aportacions, sobretot el tram que discorre pel riu d'Aró.
Doncs, notícia explicada, i atenció a la següent informació, que jo crec que requereix de posar-li una banda sonora pròpia, que és aquesta. Aviam. Ja vindrà, eh? Coses de la tècnica. Ara, bueno, de la tècnica operada pels humans. Si no fos perquè la notícia és seriosa, aquesta banda sonora li quedaria molt bé. És la banda sonora del programa mític de programa de televisió infantil Els Teletubbies. I és que la policia local de Palafrugell ha detingut a 3 persones que utilitzaven un mètode que es diu Teletubbie.
La policia local de Palafrugell va detenir 3 persones, una d'elles menor d'edat, al centre del municipi per, presumptament, pertànyer a una banda criminal que robava rellotges i joies a persones d'edat avançada. Feien servir el mètode Teletubbie. L'actuació va tenir lloc el passat dijous 8 de setembre, quan els agents de Palafrugell van detectar un vehicle on hi viatjaven 3 persones sospitoses. Els agents del cos van comprovar que qui conduïa el vehicle, de 17 anys, tenia un permís de conducció del Regne Unit, fet que no estava habilitat per fer-ho al nostre país. Per aquest motiu es va retenir el vehicle i es van fer les diligències pertinents. D'altra banda, una de les ocupants tenia un ordre de detenció de la policia local d'Arenys de Mar per robatori amb violència i intimidació. Els detinguts van passar a disposició judicial. El mètode Teletubi consisteix a apropar-se a les víctimes de forma afectuosa, fent-se passar per persones conegudes. Un cop aconsegueixen la confiança, les persones delinqüents fan alguna carícia o abraçada i aprofiten per a robar joies, rellotges, carteres o mòbils, entre d'altres. El nom del mètode prové de la sèrie infantil britànica Teletubbies, basant-se en les abraçades que feien els protagonistes de l'audiovisual.
I d'alguna manera, mitjançant engany, doncs fan veure que es tracten d'algun familiar o d'algun conegut, val? I llavors, esclar, aprofitant la proximitat amb la víctima i en el moment doncs, de fer-li com una mena d'abraçada o una mena de carícia, aprofiten doncs, com que saben molt fer-ho molt bé i de manera que gairebé no te'n dones compte, no? Com a víctima, doncs aprofiten doncs, per sostreure doncs, alguna cadena que puguis portar, alguna cadena d'or, alguna, fins i tot si són dones, doncs, alguna arracada o algun rellotge.
Les delinqüents solen ser dones que actuen soles o en parella. Mentre que una distreu a la víctima, l'altra aprofita per fer el robatori.
Tres una diguem-ne, t'està parlant directament, l'altra doncs, com que també aprofita, no? I per mirar a veure quin és el sistema que poden fer servir per de manera més eficaç poder sostreure el que ells s'han fixat com a objectiu.
Les víctimes solen ser persones d'edat avançada que van soles. Els robatoris tenen lloc en zones on freqüenten per anar a passejar. Roca explica que va ser un mètode molt habitual abans del confinament i que ara ha tornat a tenir un repunt. Des de la policia es demana que es vagi amb compte quan s'apropi algun desconegut amb actitud afectuosa.
Tinky-winky, tinky-winky, tipsy, tipsy, la-la,
doncs por és el que ens hauria de fer que la societat normalitzi coses com aquesta, o sobretot, o com a mínim, que se li posin noms com el d'un programa, d'un bonic programa infantil, a un mètode per robar a la gent. Un quart i un minut de nou. Més notícies, perquè els bombers i la policia local de Sant Feliu van apagar ahir un petit incendi a la tarda a la zona de Monti Calvari.
L'avís a la policia local es va produir sobre les 5 de la tarda quan un veí va alertar el cos policial que hi havia una columna de fum que sorgia d'aquesta zona. Els agents es van desplaçar immediatament a Monti Calvari i es va avisar als bombers d'aquest petit incendi. El foc va poder ser extingit en poc temps i per ara se'n desconeixen les causes.
I no deixem de parlar de cossos i forces de seguretat, en aquest cas de la policia local de Palamós, que ha celebrat la seva festa patronal, la de Sant Miquel.
Aquest any la jornada festiva ha comptat amb la presència de regidors municipals i representants d'altres cossos de seguretat. L'acte va ser iniciat per l'alcalde i regió de l'àrea en la plantilla de policia local de Palamós en formació davant el Museu de la Pesca. Tot seguit, la comitiva es va desplaçar fins a l'equipament cultural de l'Espai del Peix, al Port Pesquer, on l'acte va continuar amb una recepció oficial dels agents del cos i assistents a aquesta celebració. L'acte de recepció va ser encapçalat pels parlaments de les autoritats, que posteriorment es va realitzar un lliurament de reconeixements a agents locals, com també de diversos cossos de seguretat i a particulars per serveis relacionats amb el municipi.
Doncs reconeixement, parlaments i també anuncis, el de noves places pel cos policial de la ciutat.
La regidora de Recursos Humans de l'Ajuntament de Palamós, Maria Puig, ha anunciat que durant el mes de setembre han iniciat el procés per contractar 400 nous a la policia local. També cobriran una plaça de sergent i una de caporal, però en aquest cas per promoció interna. És a dir, un agent ascendirà a caporal i un dels caporals a sergent. Puig afirma que les noves places laborals compleixen les previsions del darrer pressupost municipal i en primer lloc han aprovat les bases corresponents als concursos. En si, 3 agents entraran a través d'un concurs d'oposició lliure i el quart arribarà per un procediment de mobilitat horitzontal. Un cop acabat el procediment, la policia local de Palamós guanyarà una plaça en la plantilla que hi havia fins ara. A més, l'any que ve hi ha la provisió de convocar 2 places més de caporal, una de nova i una altra per cobrir una vacant per jubilació.
Doncs, vaja, aquesta és la notícia. I per explicar la següent, ens hem de capbussar.
Bajo el mar, bajo el mar, vives contenta siendo sirena, eres feliz.
Els investigadors de la Fundació Alive no troben pops adults a les badies de Pals i Roses. En els últims temps, els pescadors d'arts menors han detectat un declivi en les captures a la zona i que la seva riquesa també ha disminuït tant en quantitat com en la mida dels exemplars. Per trobar-ne, ens cal anar a fondàries més grans d'uns 90 metres, Sergi.
La Fundació va decidir posar en marxa fa uns mesos el projecte Un Pop de Gram. L'objectiu era estudiar l'alimentació i l'estat de la població de pops als golfs de Roses i Pals. Per fer-ho, van instal·lar dues línies d'arts menors sobre el fons de Prat de Gram amb 25 colles cadascuna, una a Roses i l'altra a Pals. Durant 4 mesos hi han estat fent immersions per fer seguiments de les olles. En tots casos, hi han trobat exemplars de mida mitjana i petits, però cap d'adult. El biòleg i coordinador del projecte, Boris Weitzman, remarca que encara és molt aviat per treure conclusions sobre els motius d'aquesta situació i diu que caldria analitzar-la durant un període més llarg de temps, però creu que es pot deure a múltiples factors. Entre ells, hi podria haver la manca d'aliment de què es nodreixen o la qualitat i l'escalfament de l'aigua a prop de la costa. La biòloga Mariona Alabau va més enllà i creu que el canvi climàtic, sumat als propis cicles fluctuants en la reproducció de l'espècie, hi poden jugar un paper determinant.
Hem treballat amb una empresa especialitzada en aquest tema, som novells en aquest tema pel que dèiem, perquè és un tema nou, com a Ajuntament no ens hi havíem posat mai, per tant el que sí que demanem és que hi hagi aquesta flexibilitat, aquesta vivacitat i aquesta oportunitat de quan calgui, doncs ara es plantejava el fet d'introduir els col·lectius que estan treballant en aquest tema, doncs que com a Ajuntament siguem prou curosos com per introduir les noves visions. No som el primer municipi que posa sobre la taula, dèiem, hi ha jurisprudència, s'han trobat altres municipis amb aquesta casuística, per tant, que siguem prou curosos de tirar-la endavant, és un avantprojecte, i a partir d'aquí que introduïm les modificacions que siguin oportunes.
El projecte també ha permès detectar menjar en el 80% de les olles instal·lades i conclou que la dieta habitual del pop de l'Empordà són les cloïsses, oi?
Sí, a la Badia de Roses s'hi han trobat 52 espècies diferents i a la de Pals 60, entre les quals s'han pogut identificar 35 espècies de cloïsses, 15 de crancs i 10 de cargols. També s'han observat algunes restes d'espines de peix. La diversitat trobada a l'Estartit indica que la zona d'estudi de la Badia de Pals té més biodiversitat i un major volum de captures que la de Roses.
I els investigadors consideren que seria idoni mantenir l'estudi com a mínim, diuen, fins l'estiu que ve.
Exacte. Així es podria determinar si hi ha reproducció de l'espècie en alguna altra època de l'any i quin comportament tenen la resta de l'any. L'estudi també ha confirmat que les olles de ceràmica són atractives per als pops. Antigament, aquests recipients eren utilitzats per la sínia per treure aigua dels pous oberts i eren reaprofitats per la pesca del pop. Els d'aquest projecte han estat fabricats pel terrisser artesanal de Fonteta, a la Bisbal d'Empordà, Josep Matés, amb fang de cruïlles i tenint en compte un model de ceràmica negra que s'havia fet a l'Empordà i que es troba al Museu Terracota. D'aquesta manera s'han donat dos valors afegits. D'una banda, la metodologia artesanal i de l'altra, la proximitat de la fabricació. El projecte que ha dut a terme la Fundació Alive s'ha fet amb finançament del grup d'acció local pesquer Costa Brava, la col·laboració del projecte Sèpia, les confraries de pescadors de l'Empordà i el suport del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà i del Montgrí i Illes Medes i Baix Ter.
Gràcies, Sergi. Un quart i mig de nou. I diversos usuaris s'han quedat sense internet per una avaria a la xarxa de Movistar. Aquest dilluns, una avaria en el servei de la fibra òptica va deixar sense internet i telèfon fix als abonats de Palamós i d'alguns pobles del voltant.
Segons fonts del diari El Punt Avui, també hi va haver usuaris afectats a l'escala. Movistar no va poder precisar ni els pobles afectats, tret de Palamós, ni el nombre d'abonats afectats. Fonts de la companyia explicaven al Punt Avui que la incidència ja es va detectar el diumenge a la nit i els tècnics van aconseguir restablir el servei dilluns al migdia. Tot i això, hi havia algun abonat sense servei en espera de solucionar-se.
8 i 23, canvi de registre.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
El Consell Regulador de la Denominació d'Origen Empordà ha programat a l'octubre la tercera edició de la iniciativa que permet descobrir els vins i els monestirs empordanesos i també la història i la relació que guarden.
L'edició d'enguany, que és la tercera edició del cicle, permetrà visitar 4 monestirs de l'Empordà per descobrir el seu passat vinícola, tot fent un tast de vins produïts actualment en el seu antic domini. El cicle comença el 8 d'octubre al monestir de Sant Miquel de Fluvià, el segueix el 15 d'octubre al monestir de Santa Maria de Lladó, el 22 d'octubre és el torn del Palau de l'Abat de Llançà i el cicle finalitza el 29 d'octubre al monestir de Sant Miquel de Cruïlles. Les visites tindran lloc a partir dels 12 del migdia i duraran unes 2 hores aproximadament. L'activitat inclou una visita guiada al recinte i al tast de vins. Les entrades tenen un cost de 15 euros i ja es poden comprar a la pàgina web de la Dominació d'Origen Empordà. El cicle està coordinat per les especialistes Clara Poc i Romina Rivera.
Gràcies, Paula. I després de 2 anys de parada obligada per la pandèmia, Pere Tallada retornarà per uns dies a l'edat mitjana.
Durant el cap de setmana, els carrers i places del poble s'ompliran d'espectacles, personatges d'època, música i un munt d'activitats per a tots els públics. La Fira Medieval recuperarà, doncs, el seu format habitual. Carles Frigola, regidor responsable de la Fira, assegura que un any més des de l'Ajuntament s'ha treballat intensament per mantenir l'atractiu i la singularitat d'una de les fires d'època més arrelades al nostre país. Novament s'ha cercat la màxima implicació i complicitat amb els veïns i veïnes i amb els establiments del conjunt històric. En aquest sentit, s'ha convidat a la població d'establiments a contribuir en l'ambientació del poble durant els 2 dies. També es convida els visitants perquè incorporin algun element medieval durant la seva visita. En aquest sentit, de divendres a la tarda fins a diumenge, hi haurà a la plaça del Castell una parada de venda i lloguer de domassos i sobrevestes medievals amb diferents preus, molt assequibles segons models i mides.
Doncs això serà aquest cap de setmana. Mentrestant, ja és una altra història, una altra notícia que us expliquem i que ja ha passat. S'han col·locat suports amb nova senyalització per posar en valor els punts més destacats dels paisatges litorals i de patrimoni pesquer. Això ha passat a l'Estartit.
S'han instal·lat 10 faristols i 7 cartelleres de ferro de grans dimensions amb informació actualitzada i nou disseny gràfic. S'han distribuït a punts estratègics del passeig marítim, el Molinet, el Tervell i la Platera. La producció i instal·lació dels suports han estat adjudicats a través del Pla de Sostenibilitat per un import de 22.094,29 euros. Aquest projecte es troba inclòs dins del programa d'actualització 3.2 d'interpretació dels paisatges marins i la tradició marinera de l'Estartit de l'eix estratègic de l'E.3 de valorització del territori, que també ha rebut una subvenció del grup d'acció local Pesquer Costa Brava. Dunia Olivera, regidora de destinació turística, assegura que amb aquesta actuació es podran donar a conèixer tant a visitants com a veïns i residents alguns dels principals actius del poble, especialment aquells que estan vinculats a la tradició marinera, com poden ser els cadenys, la indústria dels salaons, la font de Santa Anna, les tavernes, la torre rellotge, entre d'altres. També es posen en valor els paisatges litorals singulars com la costa del Montgrí, la maresma del Tervell o les dunes litorals.
I seguint encara amb l'àmbit de la cultura,
Supermatí.
Es pot veure l'obra escultòrica de Josep Maria Subirachs fins a finals de novembre. Això passa a Palafrugell, passa al Museu Can Màriu de la Fundació Vilacases. Ferran.
La Fundació Vilacases Museu Can Màriu recupera l'obra de l'escultor barceloní Josep Maria Subirachs en una exposició. Subirachs, de l'expressionisme a l'abstracció 1953-1965, inclou algunes de les peces que mostren el Subirachs més íntim, a escala humana, amb escultures de petit i mitjà format destinades al col·leccionisme. L'exposició reflecteix el pas de l'expressionisme a l'abstracció entre els anys 1953 i 1965. Ens ho explica la comissària Judit Subirachs Burgaia.
D'una manera gairebé imperceptible, ell passa d'aquesta figuració expressionista a l'abstracció. En l'expressió es veu molt bé, hi ha una seqüència de peces on un encara hi estàs intuint figura i a poc a poc ja es converteix en una forma totalment abstracta.
Mitjançant una beca, l'escultor va poder viatjar a París a principis de la dècada dels anys 50 i s'influenciar de les avantguardes europees. També va canviar les temàtiques de la seva obra amb la combinació de materials com la pedra, la fusta, la corda o el ferro.
Passa de fer temes, diguem, mitològics, bíblics o literaris, com fa en aquesta etapa més expressionista, passa a fer més aviat conceptes com doncs, l'acoplament, l'equilibri, la tensió, la pressió, la gravitació. Les obres passen de ser modelades en fang o tallades en pedra a ser com una mena d'ensamblatges. Són peces que estan fetes amb més d'un material.
Subirachs és un dels escultors amb trajectòria prolífica i dilatada. És un dels autors més destacats de la generació de la postguerra i en les obres de la segona meitat del segle XX.
Va estar 60 anys creant i ell va anar evolucionant, és a dir, segons el context, ell va anar, diguéssim, creant un estil molt personal i va anar evolucionant el seu llenguatge. Clar, ell es va formar sota la influència del noucentisme, però molt aviat ja es va distanciar d'aquest llenguatge i va entrar en aquesta etapa que en diem expressionista.
A més, també és l'autor de monuments a la via pública o de la façana de la Passió de la Sagrada Família. Podem gaudir de l'exposició al Museu Can Màrio fins al dia 27 de novembre.
Doncs no us la perdeu. I a 2:15 en punt de nou... Recordeu que aquest cap de setmana arriba a l'Empordà l'Oncotrail. Vaja, no és que arribi a l'Empordà. L'Oncotrail és una cursa nativa a l'Empordà i, vaja, una cursa d'aquí. Dèiem, cap de setmana que arriba amb l'Oncotrail en l'agenda, una prova esportiva que destina, com sabeu, la seva recaptació a projectes relacionats amb el càncer i també amb el benestar de les persones que pateixen aquesta malaltia a la demarcació de Girona. Per això, ahir vam voler-ne saber una mica més i vam parlar en aquest mateix programa amb el seu director, el senyor Lluís Comet.
En l'edició d'enguany hi ha 326 equips, tal com explica el Lluís Comet, que això suposa que hi hagi unes 2.700 persones aproximadament. Per poder participar en aquesta prova esportiva, els equips han de fer una aportació mínima de 1.000 euros. Tot i això, hi ha equips que aporten més diners a l'hora de fer la inscripció. La cursa està pensada per persones habituades a caminar, ja que els 100 quilòmetres es poden completar en 30 hores entre les 8 persones que formen l'equip.
I entre lleus, entre lleus. Aquí, com a mínim, el que demanem és que n'hi hagin 4 en moviment. A partir d'aquí ho poden fer de la forma que vulguin. Si volen córrer o caminar tots 8, ho poden fer-ho tranquil·lament, eh? Però el que demanem és mínim 4.
Els diners que es recapten en aquesta prova es destinen als hospitals de la província de Girona que fan tractaments contra el càncer. Lluís Comet explica que per repartir els diners tenen un comitè tècnic que valora les necessitats de cada hospital.
Si veiem si realment el que demanen pot fer servei o no pot fer. I això inicialment, la forma inicial va néixer en què per equipar els hospitals per la comoditat del malalt. És a dir, equipar els butaques i llits. Però clar, ara pràcticament ja ho tenim tot ocupat, això. Ara ja anem a buscar altres coses.
A part de l'Oncotrail, organitzen altres esdeveniments solidaris com l'Oncobike, l'Oncoswim i l'Oncotriatló.
Sempre és positiu recordar, a més, d'on sorgeix aquesta idea de cursa solidària, malgrat que ja gairebé tothom la conegui, però sempre deia més positiu saber-ne l'origen d'una iniciativa com aquesta.
Concretament, l'Oncotrail la va idear el mateix Lluís Comet. La seva filla és corredora de curses de muntanya i després de córrer la primera edició de la Trail Walker de Catalunya va adonar-se que podia organitzar una prova semblant per recaptar diners per equipar els hospitals de material per les persones que patien càncer. En Lluís Comet, en aquell moment, estava rebent quimioteràpia.
I assentat en una de les butaques del Trueta, de l'ICO, vaig dir, ostres, tu, si la gent és capaç de reunir-se esportistes per reunir-se per recaudar fons per una finalitat molt bona, però ja intentem fer el mateix a Girona i intentem equipar els hospitals perquè el malalt, quan estigui allà amb el tractament o estigui amb un llit, estigui més còmode. Bueno, i va sorgir l'idea d'aquí.
Aquesta prova es porta celebrant des de l'any 2013 i l'edició d'enguany començarà a Palafrugell i passarà per poblacions com Sant Feliu de Guíxols, Sant Antoni de Calonge o Platja d'Aro.
I encara un últim apunt per la informació esportiva. El Futbol Club Palafrugell guanya el torneig digital de la quarta Copa Catalunya PS4, Ferran.
El Futbol Club Palafrugell va guanyar la quarta Copa Catalunya PS4, un torneig organitzat pel futbol digital català. Van guanyar el Vilafranca per 2-1 a la semifinal i posteriorment l'Almeda per 2-0 a la final. El conjunt palafrugellenc va crear un equip per jugar al FIFA, un dels videojocs futbolístics amb més en renom en l'àmbit mundial. Ens ho explica el capità de l'equip, David Albizu.
Bé, es va celebrar la Copa Catalunya i bueno, era un quadrangular i bueno, som els que hem guanyat. Al cap i a la fi, pues, hem acabat guanyant, no? Sí, vam participar, Igualada, el Meda, que és un equip de Cornellà, em sembla que és, i el Vilafranca, que també té equip a tercera ref, crec.
Actualment són uns 18 o 19 jugadors, però també en tenen de reserva. A les tardes dels dies que hi ha partit, es presenten les alineacions perquè tothom pugui saber qui juga i qui no.
Hi ha equips que ho fan diferent, eh? Hi ha equips que si l'entreno dura 2 hores, pues, preparen 2 onzes i, bueno, i és una manera de veure-ho. Jo soc més partidari de que fas un 11 al principi de la nit, o bueno, nosaltres passem l'11 per la tarda, per exemple. Tres a les 5-6 de la tarda la gent ja sap qui juga i per tal d'organitzar-se i a més, perquè al final són 2 hores a la nit que has d'estar jugant. Llavors fem això, nosaltres passem convocatòria, la gent s'apunta per saber si està o si no, ja et dic, normalment trobem que som des de l'ordre de 17-18 persones que estem cada nit, més o menys.
La pròxima lliga començarà a finals del mes d'octubre. Aquesta setmana serviran per fer els entrenaments i amb la possibilitat de tancar fitxatges.
Un mes, més o menys, per preparar-nos i posar els ninots a to per acabar d'agafar automatismes i de més, encara que l'estiu ha sigut molt positiu, perquè nosaltres normalment a l'agost descansàvem i ja marxàvem de vacances, però aquest any s'ha donat la cosa de que durant l'agost inclús érem com a mínim 11 a les nits, llavors hem entrenat moltíssims dies, o sigui que tota aquesta feina que havíem de fer al setembre la portem molt avançada i això és molt positiu.
El Bizu anima noves incorporacions de gent palafrugellenca que s'hi vulgui unir. Es poden posar en contacte a través del compte de Twitter del club, @palaesports.
Doncs, si teniu ganes d'apostar-hi, ja sabeu, Palaesports, 2:06 de nou. I per tancar el bloc informatiu del dia, li volem posar, després de la informació, una mica d'opinió, comentari d'opinió que avui, al supermatí d'avui dimecres, ens arriba de la veu de la Neus Colomer, que és la presidenta d'Òmnium Cultural aquí al Baix Empordà.
L'extrema dreta ha abandonat els bats de béisbol i les jaquetes bomber i les ha canviat per trajos i ulleres de pasta. Es presenten com una opció de recuperar l'estatus quo i apliquen les eines marketingianes als seus discursos, apel·lant al canvi i a l'emoció. Aconsegueixen ser vistos com una opció transgressora i de protesta contra el poder quan són tot el contrari. Han escalat posicions aprofitant-se del malestar d'unes classes mitjanes desorientades per l'impacte d'una crisi que els està arrabassant l'estatus econòmic. La gent està cansada de discursos buits i que mai arriben solucions als seus problemes. Encara, amb la ressaca de la crisi del 2008, ens ha passat per sobre una pandèmia. Ens amenaça la crisi climàtica, el desabastiment dels mercats i ha tornat l'amenaça nuclear. Amb aquest panorama, és normal que la gent tingui un sentiment de por i un desig de seguretat. I tot això porta cap a la temptació autoritària. Si fins ara és cert que en moltes ocasions el fet d'entrar al govern els debilita perquè els fa entrar en contradiccions, com el cas de Finlàndia o aquí el cas de Vox, no deixa de ser preocupant l'expansió arreu d'Europa i d'Occident dels partits d'extrema dreta. El fet que arribin als parlaments i esdevinguin partits de govern els normalitza i els institucionalitza. Ells han sabut adaptar-se al moment actual. Han canviat el seu llenguatge i la seva imatge. Cal que des de les opcions polítiques democràtiques i des dels mitjans de comunicació es faci confrontació intel·lectual activa i que hi hagi un distanciament institucional clar. És hora de dir les coses pel seu nom. Ells avancen i nosaltres no podem restar immòbils.
Comentari de la Neus Colomer, avui, aquest dimecres 28 de setembre del 2022. I som a punt, senyor Jaume Ramon, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Doncs de parlar amb ell. I és que el cap de setmana passat va començar el cicle Globs de Ciència, que és una iniciativa del grup de Natura Externa. Aquest esdeveniment, basat en els cafès científics, va donar el seu tret de sortida amb la xerrada Animals llefiscosos i on trobar-los. Per entendre una mica més aquesta iniciativa i per treure'ns la cosa aquesta dels animals llefiscosos, tenim amb nosaltres, com dèiem, el president del grup de Natura Externa, el senyor Ramot, el que tornem a saludar ara. Sí, senyor Ramot, bon dia.
Bon dia, bon dia.
Escolti, de bones a primeres, en què consisteixen aquests cafès científics?
Bàsicament en divulgar la ciència, però des d'una vessant una mica més relaxada i una mica més morosida per la població en general. Que el fet donar a conèixer doncs, coneixement científic no sigui una cosa feixuga i pesada. Creiem que és la nostra obligació com a grup naturalistes locals traspassar aquesta frontera del tecnicisme i arribar a la gent del carrer d'una doncs, forma divertida i agradable.
Escolti, deixi'm que li expliqui una petita anècdota personal. La primera vegada que vaig anar a París, i això devia ser, vaja, no sé, fa molts anys, em vaig trobar que a tota la zona del Camp de Mars hi havia una manifestació de persones, suposo que hi havia científics també, però no vull dir, en qualsevol cas no hi anava ningú amb bata blanca, per entendre'ns, però que es manifestaven perquè hi havia una rebaixa d'un punt percentual en el pressupost que l'estat francès dedicava a la ciència. Vostè s'imagina que en aquest país es pogués donar una situació com aquesta, en la que els ciutadans sortissin al carrer a reclamar més inversió en doncs això, en desenvolupament, en recerca científica?
Miri, actualment i tristament li diré que em costa de creure. En tot cas, caldria repensar-nos-ho, perquè si al capdavall anem al metge amb alguna cosa lletja i per sort ens sortim ben parats, és gràcies a que hi ha molta gent que està investigant, que està treballant cada dia, sovint més hores del que realment li paga el sou, perquè tot això doncs reeixi. De manera que si vostè ho passa a tots els camps de la ciència, doncs som molts els que estem investigant a diari, uns al CAP, fent estudis sobre fauna, veient què passa amb aquesta fauna, per què estan declivi certes espècies, i tot això, doncs, evidentment, moltes vegades, des dels camps universitaris i científics, estan ben remunerats o com a mínim, la gent té una mínima dotació. D'altres vegades, com en el nostre cas, és tot voluntari i a vegades afegint-hi doncs, el nostre esforç particular. De manera que sí, penso que
és complicat, oi?
Hauria de ser, però ho veig difícil, sí.
Bueno, doncs escolti, perquè es generi una mica més de consciència, justament vostès organitzen aquestes xerrades, aquests globs de ciència. Dèiem, el primer va girar al voltant d'un tema que es diu animals llefiscosos i on trobar-los. Aviam, sí. Faci'm en 5 cèntims molt ràpids d'això, perquè el titular llegit així és una mica estrany.
Clar, és que evidentment el titular ja busca aquesta gràcia de traure aquest públic que no li diguis doncs, estudi dels amfibis a Catalunya, veritat, que ja tira enrere. Aleshores,
sí.
Busquem aquests títols una mica divertits, inclús per atraure mainada o jovent o gent que no té res a veure doncs, amb els amfibis. I el que sí fem és portar ponents de primera fila, com és l'Eudald Pujol, que és el president de la Societat Catalana d'Herpetologia, un doctorat, que de forma molt amena, molt divertida i amb un munt d'anècdotes ens introdueix mica en mica a conceptes, a idees i a estats de la fauna doncs, a casa nostra.
Vaja, i com va anar? I sobretot com anava de gent?
En veritat tenim un espai que és idíl·lic, que dins del Parc dels Estanys de Platja d'Aro es varen posar unes cúpules de fusta de construcció biodinàmica que fins ara doncs, estan pendents doncs, d'acabar de donar-li un ús públic més continu, però aprofitem aquest espai per començar a dinamitzar la zona. I aleshores el que tenim és un espai bonic per fer-ho. Tenim el ponent, llavors el que vam fer és donar-li en aquelles cúpules un ambient una mica així de cafè, de tauletes amb la seva espelma, amb una mica de pica-pica, i doncs, clar, l'espai es va omplir, vam tenir un ple total, inclús amb llista d'espera, que hi ha gent que ens diu, home, és que hauríem de buscar una sala més gran, però justament és el que ens agradaria, és això, que es consolidés allà dintre el parc, perquè l'ambient és l'ideal, dins un parc que té uns finestrals que mentre estàs prenent un cafè i veient com t'expliquen alguna cosa, vas veient els martinets i els esplugabous que venen a dormir. És tot molt, molt, molt bucòlic, molt bonic, i penso que un punt que donarà valor afegit al Parc dels Estanys, també.
Segurament. Escolti, i quines són les properes xerrades que podrem veure?
Molt bé, doncs ara el que ens vam plantejar a l'inici d'aquest projecte, clar, és veure quina reacció tenien en públic i amb acceptació. Aleshores hem fet un projecte ara que acabarà a final d'any, en el qual cada mes, cada divendres, un divendres de cada mes, es farà una xerrada. La propera parlarà, venen un equip de la UDG, que estan fent un treball pioner amb el cor marí emplomallat, aquest cor marí que tenim a vegades aquí davant de la costa, que el veiem allà amb les ales obertes, que és una espècie que està en perill d'extinció, que queden uns centenars de parelles molt poquetes en tot el món, i aquesta gent el que ha fet fer un estudi per evitar els atrapaments o les captures accidentals en arts de pesca. És a dir, que els ocells es veuen afectats per les captures dels pescadors artesanals, amb palangres, amb xarxes, que queden emmallats. Evidentment, és un problema que els pescadors no són capaços de resoldre i que tampoc accepten, i s'ha generat una sinergia de col·laboració entre científics i pescadors per evitar aquestes captures. Penso que serà una xerrada superinteressant, perquè l'he vista i he col·laborat i és pionera, i l'altre de novembre ja tindríem dos xerrades més que s'estan definint. Vull dir, però, bueno, tenim una d'il·lustració científica, que estem buscant un parell de ponents bons en tema d'il·lustració per donar a conèixer doncs, les capacitats d'aquest sistema de dibuix, de pintura digital, per donar a conèixer també la ciència. És a dir, estem també tancant les últimes xerrades d'aquest any. I a partir de veure l'acceptació d'aquest projecte durant aquests mesos, ens plantejarem per l'any vinent doncs, seguir, evidentment, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Castellplatja d'Aro i Segaró, que posa l'espai, ens ajuda amb tota la infraestructura, i podrem valorar si seguim i realment si assoleix l'èxit que nosaltres esperem.
Escolti, en un altre ordre de coses, el proper dia 2 d'octubre se celebra el Dia Mundial dels Ocells. No sé si teniu prevista alguna activitat aquest dia.
Oh, i tant. El diumenge, 2 d'octubre, celebrem, per sort, dins també del Parc dels Estanys, el Dia Mundial dels Ocells. I és un dia en el qual el Parc dels Estanys pren el protagonisme absolut dels ocells amb tota una sèrie d'activitats durant el matí, sobretot de 10 fins a les 2. Per exemple, tenim una exposició de fustes llenyoses, és a dir, uns senyors que s'han dedicat en els últims 20 anys a fer una exposició de talls de fusta amb les seves vetes, amb les seves característiques, amb uns centenars de peces que queden exposades dins les cúpules. Hi ha taules informatives d'un munt de projectes científics relacionats amb els ocells, tallers per la mainada, una jornada d'anellament científic on la gent pot veure com capturem els ocells, com es marquen, per què serveix el marcatge dels ocells, quines dades obtenim i com aquestes dades acaben afavorint la seva conservació. Vindran els agents rurals de la Generalitat de Catalunya a fer un alliberament de fauna en directe, d'ocells que s'han recuperat del centre de fauna dels Aiguamolls, la policia local de Medi Natural, és a dir, i tot un munt d'empreses i col·laboradors d'externa que vetllen doncs, pel medi natural. De manera que és un dia que si teniu mainada, si us agraden els animals, qualsevol projecte que allà puguem exposar, us en tindrem voluntaris que us explicaran, així com voluntaris ornitòlegs en els observatoris, amb telescopis, amb prismàtic, que us ensenyaran, us acompanyaran i us introduiran en aquest fascinant món de l'ornitologia.
Doncs sí, estava pensant, vostè ha donat una de les claus, això, si teniu mainada, em sembla que és una de les activitats més positives que es pot fer amb nens petits, portar-los a mig de la natura i conèixer-la in situ.
Vostè no sap la cara de felicitat d'un nen quan té un blauet a pocs centímetres de la seva cara i obres la mà o li deixes amb ell que obri la mà i aquell ocell segueixi volant lliurement. És una experiència que els grans ens entendreix, ens emociona i els petits els il·lusiona, de manera que penso que sí, que és un dia especial per si us ve de gust passar per allà i donar un tomb durant el matí del diumenge.
Bé, escolti, ja, no sé si sent que hi ha una criatura per aquí que ha estigut a parlar vostè d'aquest blauet i ja s'ha emocionat també.
Ja li dic jo que sí.
Escolti, no, per anar tancant aquesta entrevista, el grup de Natura Externa, a més sou molt actius, no sé quines altres activitats, vaja, si és que teniu temps per fer-ne més, perquè amb el que m'ha explicat, dic no sé quines altres activitats teniu previst dur a terme abans que s'acabi aquest any.
Oh, aquest any, miri, a part de tot això que és la part, diguem, més visual i que donem a conèixer la nostra tasca internament, hi ha un munt de voluntaris que es dediquen a fer seguiment de fauna. Nosaltres ara estem, ja ho sap, que estem, començarem ara al novembre la campanya de seguiment del Duc a tot el Baix Empordà, 6 voluntaris, més tota una colla d'informadors, anualment fem un seguiment estricte de gairebé el 80% de les parelles de duc que tenim al Baix Empordà. Tenim herpetòlegs que estan contínuament sobre el terreny vetllant per aquests animals llefiscosos, aquests amfibis. En fi, hi ha molta feina. Tenim els nostres editors de la revista externa que diàriament van doncs, generant contingut. El grup Natura Externa, jo penso que el 80% de la seva feina a vegades no es veu, perquè és una feina interna d'estudis que, clar, només veuen la llum el dia que presentem els resultats. Però durant tot l'any, i per sort, doncs, tenim un munt de gent que fa les seves tasques diàries sempre, m'agradaria aclarir, de forma voluntària i amb un finançament ridícul doncs, d'una petita subvenció que no arriba a 1.500 euros anuals. Per tant, aquí tothom hi posa la seva feina i a vegades hasta la benzina d'anar un dia a fer un anellament. Per tant, és d'agrair i d'admiració doncs, tots aquests voluntaris que tenim que pel bé del medi natural doncs, hi dediquen aquestes hores i el seu temps.
Doncs, senyor Ramot, escolti, moltes gràcies per explicar-nos tota aquesta activitat d'entrada, començant per aquest cicle Globs de Ciència del que hem parlat al començament, i gràcies per la feina que feu també des del grup de Natura Externa.
A vostès per donar-nos aquest moment de poder explicar-ho també a la població en general. Gràcies.
Que vagi molt bé. Bon dia i sort.
Bon dia.
D'aquí 10 minuts seran les 9 del matí. Parlem de cinema. Ignasi, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Doncs mira, acompanyat aquí a l'estudi, què et sembla?
Molt bé, així m'agrada, que les joventuts vagin entrant a la ràdio.
És clar, però va fent notes de veu, no sé si queda massa seriós. Bé, amb l'Ignasi Arbat, normalment hi parlem els dijous, que és el dia de parlar de cinema i de sèries. Aquesta setmana, com que... Bé, hem fet un canvi, vaja, perquè els dimecres parlàvem de tecnologia amb en Martí, però en Martí no hi és perquè és de viatge, de mini viatge de noces, etc. I hem fet aquest interchange amb l'Ignasi Arbat, director del programa Ningú no és perfecte. Ignasi, de què hem de parlar aquesta setmana?
Doncs et parlaré de pàjaros, també, però diferent.
Doncs aviam com sonen.
¿De qué te gustaría hablar?
Mi paciente.
Hola. No estés nerviosa. Solo quiero charlar.
Estoy viendo algo que nadie más ve aparte de mí. Me estás sonriendo. ¡Ah! ¡Dios mío! ¡No!
Ay, escolta, ¿de veritat a aquesta hora ja?
Sí, jo t'ho he portat per tu perquè sé que t'agraden aquest tipus de pel·lícules i et vagis preparant ara que comença Sitges.
Ai, no, per favor. No, és que ja estic veient el tràiler i ja m'està fotent de... Bé, no m'agrada.
T'ho he preparat perquè arriba octubre i tot són estrenes de pel·lícules de terror. Arriba Halloween i ja ho sabem. I aquesta és una de les fortes que ens arriba aquest divendres en cinema, que es diu Smile, que està protagonitzada per la Sosie Bacon, que és la filla del Kevin Bacon. I és la història d'una psicòloga que atén una de les seves pacients i s'adona que... no sé, de cop i volta, riu, somriure. Ella li explica que veu algú constantment durant una setmana que somriu i es torna boja. I això és com una mena de malaltia que ens transmet. I de tal manera que llavors la psicòloga...
Per tant, acabem tots aquí fent el mateix, el riure aquest.
Exacte, hi ha el riure tonto i el tens durant una setmana i a la setmana et suïcides.
Ah, anava a dir, perquè això necessàriament ha d'acabar amb morts, clar.
Evidentment. Aquí veureu una seqüència de gent que somriu i que s'acaba suïcidant al cap dels dies.
Molt bé, escolta.
A veure com acaba això.
Jo t'he de dir que l'únic bacon que m'interessa és el que està torradeta sobre l'hamburguesa, eh? Ara per ara veient aquesta merda. Vinga, va, un altre.
Va, per un altre, The Innocents.
Thank you.
un diàleg fluid, eh? Aquí?
Sí.
Ara.
Costa.
Mira'l.
Ja.
Hola.
És tu hermana?
The Innocents. Aviam, explica'ns-ho.
Sí, això és una pel·lícula que ve de Noruega. Es va estrenar l'any passat al Festival de Sitges, o sigui que ha trigat un any en arribar en sales, i va guanyar el premi d'una de les mencions del jurat. En aquest cas són uns nens que viuen en un barri d'edifici humils, allò que surten al carrer, jugant, i parlant entre ells es confessen que tenen habilitats úniques, habilitats, vull dir, poders, per exemple, que poden moure objectes amb la ment, coses d'aquest tipus. Però el que fa la pel·lícula és més explorar la part humana d'aquesta mainada i sobre la bondat i maldat dels nens. És a dir, no tots els nens són bons, sinó que hi ha que fan el mal, no? I el fet de tenir poders fa que veuràs aquesta tendència a fer el bé o el mal. També parla del paper dels pares, pares i mares, que aquests nens, doncs, molts van sols. I els pares, els adults, diguéssim, no es preocupen.
Anava a dir, què vols dir, van sols? Estan així com deixats a la mà de Déu?
Bueno, estan allà a l'edifici i surten al carrer i fan les seves coses, els pares quasi no es preocupen. Vull dir, si tornen, tornen, i si no, ja tornaran. Vull dir que també posa el focus als adults. Però els adults surten poc, els veritables protagonistes són la moïnada i la veritat és que ho fan molt bé els nanos i té moments de mal rotllo la pel·lícula.
Sí, sí, home, ja estava veient aquí de fons el tràiler i sí, certament hi ha moments de mal rotllo. The Innocents, i això podem veure ja aquesta setmana en sales o
sí,
plataformes?
Sí, en sales també, divendres.
Molt bé, doncs anem per la tercera del matí.
Miss Monroe, it's time!
How'd you get your start?
Maybe.
What start?
In movies.
Bicontinental. But diamonds are a girl's best friend.
I guess I was discovered.
Men propose as girls.
Què? Quina esperança ens dona aquesta blonde?
Home, jo havent llegit les crítiques, no l'he vist encara, però s'estrena avui. D'aquí 4 minuts a Netflix ja la podeu veure.
A les 9 en punt?
A les 9 en punt, si no passa res, estrany.
Això deu ser perquè és hora americana, home.
Ah, exacte, correcte. A 9 hores de Los Angeles, o sigui, ja són les 12 de la nit.
Blonde és el biopic sobre la Madonna, dic jo, la Marilyn.
La Marilyn, sí, que l'interpreta l'Anna de Armas i bé, jo pic entre cometes, eh? Perquè bé, això està basat en un best-seller de la guanyadora del Premi Pulitzer Joyce Carol Oates i en aquest cas el que fa és agafar la història de Marilyn però també reinventa o inventa coses o li dona una lectura diferent. Per tant, tampoc us agafeu al peu de la lletra el que veieu allà. Intenta recollir una mica el mite, les sensacions i sobretot és un exercici d'estil de fotografia, però el que més destaca és l'actor principal. Ho dic perquè les crítiques que ha tingut tampoc han estat molt bones. És a dir, semblava que era una pel·lícula que prometia molt i sembla ser que no ha agradat del tot.
Vaja, bueno, l'haurem de veure per jutjar-la.
Sí, l'haurem de veure. El director és un tipus peculiar, que és l'Andrew Dominik, que ha fet pel·lícules com El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford, o Mátalo suavemente, o Chopper, també. Vull dir que, bueno, d'aquells directors que t'agraden o no t'agraden, i aquí ha fet alguna cosa diferent, i veurem.
Doncs veurem, a veure, Blonde, a veure què passa a Netflix d'aquí a 2 minuts, la qual cosa vol dir que ens en queda un per parlar d'aquesta peli.
Vinga.
De moment sentim uns corps, però la pel·lícula és El retorno de les brujas.
Ah, exacte. Dos.
Això, El retorno de les brujas 2, cert.
Recordem que hi ha El retorno de les brujas, que és una pel·lícula dels anys 90, i aquesta és una seqüela que arriba tard. La produeix Disney, l'estrena directament a Disney Plus, també és divendres, per celebrar el Halloween ja, i 29 anys després torna a reunir les protagonistes, Bette Midler, Sarah Jessica Parker i Kathy Najimy. interpreten doncs aquestes bruixes de Salem que les tornen a invocar i tornen a intentar fer el mal després doncs, de que els hi passés el que els hi va passar a Salem, no? I comèdia, per això en aquest cas és una pel·li de por que barreja comèdia.
Bueno, cosa per adolescents, potser, no?
Sí, sobretot va agradar molt a nens i adolescents, més aviat nens, d'aquella època dels anys 90, i tot aquell públic infantil que va quedar una mica captivat per aquesta pel·lícula, doncs ara li té moltes ganes en aquesta.
Molt bé, Ignasi, ho hem de deixar aquí, que són les 9 i a les 9 acabem el programa puntualment, que tenim altres emissores que ens l'emeten. Ignasi, que vagi molt bé, fins la setmana que ve i gràcies.
Una forta abraçada, adeu.
Deixem el Supermatí per avui aquí i tornarem demà a les 8. Que vagi bé, bon dimecres.